Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hi havia una època en què les famílies es reunien un dia a la setmana per veure el capítol de la seva sèrie preferida, i la preferida acostumava a ser l'única que feien en les poques cadenes que hi havia. Parlem de títols recordadíssims com La dimensió desconeguda, Històries para no dormir, MASH, Luz de luna, Canción triste de Hill Street, Star Trek, Galàctica, La casa de la pradera, Magnum o UV, però des de ja fa alguns anys les sèries han deixat de ser fenòmens puntuals i han inundat totes les pantalles, perquè, entre altres coses, també ens han inundat les plataformes i els dispositius digitals. Precisament, avui volem parlar del fenomen més recent de les sèries a través del llibre El gran atracón, que repassa una cinquantena de títols més importants i populars dels últims 30 anys. De Twin Peaks, El cuento de la criada, de Farmacia de Guardia, a La casa de papel i tants altres. En volem parlar amb dos dels seus autors, el Guillem Efemerí, que és crític de cinema. Hola, Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el Carles Perelló, subdirector de Cergui Listados. Bon dia.
Bon dia.
I també, com sempre, amb nosaltres, el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Palés, els nostres experts en sèries.
Bon Hola, dia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Juntets avui, eh?
Sí.
Compartim micro, no ens barallarem, ho prometem.
No.
A veure, de seguida entrarem a parlar en detall d'aquestes sèries, d'aquestes tres dècades, però per què això del gran atracón?
Doncs El gran atracón, sí, va ser, de fet, la primera idea que vam tenir, pràcticament.
I ens abans el títol que el llibre.
Exacte, va ser abans el títol que el llibre, no vam optar per altres títols, no va haver baralles, va ser El gran atracón des de l'inici, i això fa una mica referència a totes aquestes èpoques històriques que sempre recordem, tipus la crisi del 29 o el crack, que recull la història com tendències o crisis que van marcar una època, no? I nosaltres considerem que des del 90, que és aquesta Twin Peaks i Farmàcia de Guàrdia, fins al 2020, sí que hi ha unes tres dècades que a nivell historiogràfic val molt la pena destacar, perquè considerem que és una edat brillant, i El gran atracón ens semblava com molt bon títol per fer referència a aquesta època daurada. No?
Només sèries espanyoles i americanes.
Sí, això va costar discussions, però sobretot va ser per facilitar-nos la vida. No?
Sí, per no morir en l'internet.
Exacte, teníem una llista tan gran de sèries allà a les pissarres de l'oficina, que era com abrumador, no? I vam dir, siguem racionals, pensem, i ens vam adonar també que primer, que les sèries més populars acostumen a ser nord-americanes, i en aquest cas també ja tenien la lupa sobre les sèries espanyoles. I en aquesta tria, no?, d'americanes i espanyoles, vam veure també moltes relacions entre totes dues sèries. D'una banda, no?, com algunes sèries espanyoles imitaven alguns models nord-americans, no?, Urgències, Hospital Central, les sitcoms, doncs, es traduïen en 7 vides, així anem veient també com un mirall de com es van relacionant. I després també una altra evolució interessant, que és La casa de papel, no?, aquest relat cronològic, acaba sent una sèrie que triomfa a tot el món, no? Llavors passàvem de veure, d'importar sèries a exportar. I també en aquest joc jo crec que està una miqueta el relat del llibre.
Per què Twin Peaks, la primera?
Home, Twin Peaks perquè va ser el 1990 una sèrie d'autor, imagino que molta gent la coneixerà, del David Lynch, i que va estrenar Telecinco. Que això molta gent no ho sap o no se'n recorda, quan Telecinco molava.
I no només això.
Doncs estrenava coses d'aquestes.
I no només experiment... això, sinó que havia programes especials del Garci.
Sí, sí.
On feien comentaris
de
la sèrie.
No se pierda el nuevo capítulo de Twin Peaks.
O sigui, coses que ja fem ara, que ens pensem que som la monda per fer un podcast comentant una sèrie, amb Twin Peaks ja es feia, per exemple, amb Telecinco.
I també ens agradava molt la idea, no, de que una mica el tret de sortida el donés aquest experiment que va crear després Escola a la televisió, i la sèrie espanyola més propera a aquesta estrena va ser, era Es Farmacia de Guardia.
Sento aquesta música i no puc deixar de pensar en el vídeo viral d'en David Bisbal ballant això.
Home, això és un hit de la televisió, i va ser la primera sèrie original d'un canal privat a Espanya,
clar,
que era Antena 3, que era la competència de Telecinco en aquella època, i que ens semblava una manera de començar el relat d'aquest llibre, un relat també és molt il·lustrat i molt gràfic, amb aquestes dues, no? Una sèrie espanyola, Farmàcia de Guàrdia, i una americana, que era aquesta.
Clar, és aquest mirall que
porta,
dèiem, no?
Però que no s'hagués fet abans, diguem, de Farmàcia de Guàrdia.
Per començar, clar, és l'inici de les privades, no? I havien, les dècades anteriors eren només televisió espanyola, per tant, això ja canvia. I jo crec que és adaptar el model aquest de... Sense ser una sitcom, per se, és adaptar el model de les famílies tradicionals de les comèdies nord-americanes, no? En aquest model, aquesta idiosincràsia espanyola. Perquè llavors, fins llavors no hi havia hagut una sèrie familiar tan així, no? Mm-hmm. Havien hagut més thrillers, sèries més de gènere, i en aquest sentit jo crec que és com, excepte potser Verano Azul, que seria... de fet és el mateix creador, seria una miqueta de línia, és la sèrie que finalment sí que culmina el model de família tradicional que sempre s'exportava a les sèries nord-americanes, al model espanyol, i després d'aquí surt el patró per fer tantes altres, no? Médico de Família, Lo Serrano, que seria la línia de sèries familiars espanyoles, no? Després hi hauria altres línies, però aquesta és la marca de Farmàcia de Guàrdia.
Una cosa que ignorava, ara que comentaves de Médico de Família, és que va ser un èxit encara més gran a Itàlia. I això és una cosa que
això passa molt.
De fet, a Itàlia es va fer un remake, italià. Vàries sèries espanyoles a Itàlia han tingut la seva pròpia...
Lo Serrano és la que més adaptacions té.
I a més, depèn del país...
Lo Serrano té la història curiosa que ho va petar a Finlàndia i a Suècia.
Jo estava a Finlàndia i recordo estar en un bar veient Lo Serrano la tele. Jo pensava, no ho entenc.
Però un moment, estava doblat al finès o era amb subtítols? Perquè llavors ja...
Jo m'imagino que ha doblat, però tampoc t'ho podria assegurar perquè estava en un bar. Estava en un bar menjant un entrepà.
Fins al punt que Fran Perea ara troba feina a Finlàndia. Sí. Fa sèries finlandeses perquè el truquen. Perquè és un ídol allà a Finlàndia.
Sí. Jo recordo d'anar, també estar de vacances a Finlàndia, entrar a un súper i veure una revista i dic, què fa Antonio Resines a la portada d'una revista de Finlàndia? No té cap mena de sentit.
I ara, perquè hem canviat la visió de Resines els últims anys, però en l'època Lo Serrano jo hagués pensat, hi ha coses que no cal exportar.
Els Vigilantes de la Playa, que també és d'aquestes sèries que ara penses que als 90 hi ha coses que sí que enyorem molt i altres coses que potser...
Eren forts!
Home, clar, la Isla de les Tentacions no és una sèrie, no és ficció, però...
És que tampoc no estem tan lluny.
I a més, és una sèrie que crec que encara ostenta el rècord de la sèrie més vista del món, si no recordo malament.
Sí, perquè era allò de sumant tots els països i a més era un èxit brutal i en aquestes sèries que a més repetien 50.000 vegades, que segurament sempre havies vist el mateix capítol repetit, perquè és allò que l'enganxaves en setmanes diferents i sempre, com que havien tants capítols i renovada tant, sempre agafaves el mateix.
I hem de recordar que l'era en què no hi havia internet per accedir segons quin tipus de contingut.
Aquí volia anar, també.
A Los Vigilantes de la Playa, i jo crec que va tenir molts de despertars fundacionals a nivell sexual. Jo potser en aquella època no sabia que era homosexual, però després de sobte un dia et claves un cop de cap a la paret, te n'adones i dius en David Chocachi, es deia Chocachi, no? Sortint de la piscina ho hauria d'haver intuït que era homosexual.
És que aquí hi ha una... Perdona.
Això que deies de despertar sexuals, me'n recordo que a Friends hi havia un gag recurrent amb Vigilantes de la Playa, que era el Chandler i el Joey veient la sèrie una mica a la càmera lenta amb aquelles butaques que tenien al seu pis.
Mira, ja que parles de Friends...
No em sona aquesta...
No.
És potser la sintonia de sèrie més... utilitzada fins a la sacietat.
Jo l'odio, aquesta cançó. L'odio, però potser perquè l'he sentit
milions
de vegades. I això és un èxit.
Fem aquest radiofórmula que dius, ja estic farra de la cançó.
No la puc escoltar més vegades.
I la sèrie l'odies o no?
Jo crec que ha envellit malament. Jo crec que ha envellit malament. Però en el seu moment la vaig estimar tan profundament que jo crec que ocupa més un lloc de nostàlgia en el meu, diguem, en la meva ànima, que no al lloc d'una sèrie que segueixo veient i revisito de tant en tant. No la revisito.
Bueno. Jo l'he mirat dos o tres cops en els últims anys i crec que el timing còmic és espectacular. I la Jennifer Aniston, com a actriu de comèdia, poca gent hi ha hagut millor que ella a Friends.
Sí, d'acord. I al final l'èxit es veu, no? L'estan recomprant les plataformes, la segueixen veient noves generacions. És veritat que hi ha coses socials que potser canvien, però és el que diu el Pere. Les bones sitcoms, les que són acadèmiques, les que estan ben parides... Sí. Independentment de com canvia el temps i les sensibilitats, hi ha coses que no passen mai de temps, no? Sí. I a mi em passava, per exemple, revisitant Cheers, no? Que ja ens anem als 80, que és encara més juny, però les coses estan tan ben parides a nivell de guió i de comèdia dels actors, que jo crec que en la casa de Friends és immortal, ja.
Millor Friends que Seinfeld?
No,
jo crec que... Són dues sèries en veritat, clar, molt diferents.
Va a gustos, no? Jo soc més de Seinfeld que de Friends, ho reconec.
Jo crec que Serializados són més de Seinfeld, sí, que de Friends.
Anem una miqueta més a culturetes.
Seinfeld, jo crec, totalment, perquè
sí,
són més culturetes.
Clar, si vols anar a cultureta, sí, és Seinfeld, llavors, clar.
Seinfeld potser menys accessible pel gran, sí, públic, no? En canvi, Friends totalment, és una sèrie totalment molt fàcil...
Per connectar. Però té un humor molt tonto.
Clar, també, però és curiós. Sí, 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 sí.
És més cultureta...
Jo no crec que
sigui. És que no és més cultureta,
sí, és més yankee,
Jerry.
Perquè si us fixeu, als Estats Units, sí, durant l'època d'esplendor d'aquestes dues sèries, que a més eren de NBC, de la mateixa cadena, les dues, l'èxit de Seinfeld era molt més gran. Tu veus les xifres de l'últim capítol, l'audiència supera a Friends.
I també hi ha una cosa que jo crec que, o sigui, el fandom de Seinfeld ha creat un mite filosòfic al voltant de la figura de Jerry Seinfeld i d'aquesta, sí, sèrie de... És una comèdia que parla del no-res. I aquest nihilisme que li han adjudicat, uh-huh, a vegades el té i a vegades no. Uh-huh. I ells l'han comprat per una mica per fer donar prestigi a la sèrie.
Passem ja al...
Això ja és pell de gallina, eh?
Sí, això, sí, paraules majors...
Això ja no sé, on, no sé ni què dir-te, d'aquesta sèrie, del Soprano.
Per què és la que, diguem... Té, per què s'ha convertit tant en una sèrie de culte i per què la poseu també la primera dels 2000?
És que jo crec que, clar, és que el Guillem... Jo no puc parlar, perquè el Guillem... No sé quantes vegades l'has vist.
Diré, sencera, 4, ara vaig per la cinquena, perquè la meva nòvia no l'ha vist, llavors anem fent.
Sempre trobes algú al teu voltant que,
sí,
no l'ha vist
clar,
i dius, va...
Sí, clar, i si no, canvio de nòvies. però és que... clar, és la sèrie que canvia el paradigma totalment. És la sèrie que comença l'era una miqueta... L'edat durada, aquesta que tant s'ha parlat dels 2000s. Jo, més que a l'edat d'haurada, m'agrada més dir-li l'edat premium, perquè és ja quan canvia el xip de televisions de pagament, comencen a fer sèries, i l'espectador és més exigent, no? Perquè al final quan paga als Estats Units, en aquest cas, és més exigent, i sèries que per buscar aquest prestigi, al final HBO era un canal que feia diners amb la boxa, però vol prestigi, busca sèries que trenquin els motges, no? I en aquest sentit, veure El Soprano, quan va sortir, era revolucionari. Era més sensibilitat cinematogràfica, no? I era una... Ara potser estem més acostumats a veure aquest tipus de sèries, però llavors era bestial. I és una sèrie que al final trencava molt... En el fons és al final una miqueta també del cinema de gàngsters, no? Llavors, servia com a apèndix de Scorsese i Coppola i els seus relats de gàngsters i ficant un punt i final a la màfia nord-americana que ha sigut iconogràfica en el cinema.
El gènere hi va tenir, jo crec que el gènere hi va tenir molt a veure, sí, perquè associàvem a un perfil de protagonista, correcte, així, i els mafiosos ho associàvem al cinema de pantalla, exacte, amb, clar, Robert De Niro, sí, o Joe Pesci.
Tu venies de Coppola, d'un mafiós molt concret, i de sobte tenies a un mafiós amb bata, sí, d'estar per casa i menjant espaguetis,
clar, com si fos un os grizzly,
i dius, això què és?
I després això que inicia també l'era dels antiherois, dels Walter Whites, dels John Drapers, de... Fins llavors els protagonistes eren persones amables, no? Persones simpàtiques. Aquí ja és un assassí, un mafiós, un lladre. Té totes les característiques per caure malament. Colors. I en canvi ens cau bé.
Hauríem de tancar ja l'era dels antiheròis? Perquè ho acabes de dir. Després hem tingut Breaking Bad, House of Cards, etc. I estic ja cansadíssim.
Jo tinc tres coses que vull que acabin, que és l'antiheroi, la dramedy i la distopia. Ja està.
Jo voto distopia,
prou,
i no...
No, distopia no, que els nens aleshores es creuen que... Nens creixen pensant que el món ja s'ha acabat. I
no volem més.
Estem educant ja.
I necessitem més utopia que distopia.
Ah, exacte.
Efectivament.
Més Ted Lassos i menys Black Mirror.
Això que comentava, no? Aquesta dècada, tu deies que no... O sigui, aquesta dècada premium, mm-hmm, això... És a dir... Res millor s'ha fet després? És a dir, no hi ha res que superi les sèries que s'han fet, o algunes de les sèries, evidentment, que s'han fet en aquesta dècada, o ara hi ha hagut sèries dels últims anys?
Molt bona pregunta. Hi ha una anècdota, és una anècdota, és un fet, però que nosaltres vam tenir molts problemes a l'hora d'escollir quines eren les millors sèries de la dècada dels 2000, perquè hi havia moltes molt, molt, molt bones. En canvi, a la dècada dels 10... fins al 2020, fins al vam tenir molts problemes perquè no hi havia tantes. O sigui que hi havia Joc de Trons, hi havia... Però, realment, als anys 2000, nosaltres creiem que era quan realment la conjunció entre un públic exigent i de nicho i unes productores que tenien potser uns ingressos que venia de l'esport o venia d'altres bandes, tenien el permís d'arriscar i de fer realment continguts que anessin més enllà de la tendència televisiva, una mica més d'estar per casa i fer obres mestres. I jo crec que sí, que potser els 2000 és irrepetible.
S'ha perdut el risc, no? Les grans plataformes no volen arriscar i també veig que hi ha molta relació entre els canvis que van succeir, no? De fet, aquests 30 anys que cobrim són èpoques de grans canvis, no? Abans hi ha noves privades, però és que després les cadenes de pagament, després internet i el que suposa, després les plataformes.
La pirateria,
no?
També és un tema important.
I crec que precisament Lo Soprano i totes aquestes sèries van suposar un canvi. Com que van suposar un canvi, l'impacte que tenim d'elles és molt més gran. Per això recorrem abans, també, de l'època de les plataformes, les primeres sèries que van impactar, House of Cards, per exemple, i en canvi les següents, ja com que estem amb el ritme de que cada setmana hi ha una nova, l'impacte és més curt.
És l'afartament aquest, no?
I que és això, que el temps que duren en la teva memòria és molt, molt curt. És aquesta com espècie de bulímia de sèries que ens en passem.
Total. I a més jo que tinc TDA, imagina't, ja és una dispersió mental absoluta i retroalimentada.
I una cosa que també us diria que passa, que és aquesta cosa que a vegades és com més fàcil i més còmode mirar l'última que ha sortit, encara que puguis pensar que això, que no allò que jo, per exemple, tinc pendent, doncs, veure The Wire, no? I és, sé que l'he de veure i sé que m'agradarà i sé que m'encantarà, però em fa mandra ja posar-m'hi, perquè ja igual no suporto, com abans, saber que m'enfronto a una sèrie d'una certa densitat, d'una certa llargada, que no sé, i en canvi, igual me'n puc empassar una de que és igualment llarga, però que em suposa menys esforç i que potser me la trobo allà i que només he de clicar i d'això, no sé.
És la punt de desconnexió, no? En el moment que tu decideixes revisar una sèrie antiga, et desconnectes dels que està passant en el moment.
No la pots comentar el dia següent a la feina, clar, és tot un...
No, i jo crec que la sensació que tenim quan hem de mirar sèries ara mateix és com quan arribes a l'estació de tren o de metro i està a punt de marxar el tren i has de baixar corrents les escales. Jo cada cop que miro una sèrie em sento amb aquesta pressió de l'he de començar ja, l'he d'acabar ja, i n'apareixerà una altra d'aquí 3 segons que hi arribaré tard.
Mira, ja per acabar, gairebé. Jo diria que aquesta va ser una de les sèries que almenys de les que més es va comentar en cert moment i que més vam tenir la sensació que estava canviant alguna cosa com a espectadors, no? I també a nivell de mitjans...
Perdidos. Perdidos per qui no hagi reconegut
És que clar, és una cosa que... Bueno, sintonia, per dir-ne d'alguna manera,
sí,
no?
Era com... I sèrie, per dir-ne d'alguna manera, no?
Breu, però molt, molt immersiva, aquesta sintonia. Era espectacular, amb aquells 5 segons, com t'endinsaven, era com entrar en el cau de conill d'Alícia en el País de les Meravelles.
Total.
Per mi és la sèrie que, abans que parlen dels canvis, no? Enganxa el fandom d'internet, no? Les teories.
És la bisagra.
Entrar als fòrums, especular... És la sèrie que fa que neixi tot això i que va més relacionada també amb el boom de la pirateria, que no ens enganyem. La pirateria ha ajudat a que es consumeixin aquest tipus de sèries.
També, i que les indústries se n'adonin d'on està ara mateix el consum.
I segurament sense aquest consum de pirateria amb Lost, aquest hàbit que tenim ara a veure plataformes no hagués sigut igual, no? O potser no s'haguessin animat a sortir més tard les plataformes, tinc la sensació.
És la idea de l'engagement que diuen els americans, aquesta sensació de que no ets un espectador necessàriament passiu, sinó que fas un visionat proactiu, que vols comentar, vols comentar-ho a la feina, busques en els foros, però jo crec que a nivell de qui ha portat la sèrie com a tendència, el que va portar va ser nefast, perquè tot el que ha vingut, que era hereu directe de Perdidos, era manipulació, amps ficats per tot arreu per enganxar-te, una mitologia mal portada, és com
que també també és una guia pràctica per olorar-te els següents enganys, no? Llavors, hi ha sèries que dius, això serà com a Perdidos, passo. I al final t'estalvies temps.
És un sentit pràctic. Però ens ha costat molt, jo crec que desenvolupar aquest olfacte.
Llavors, jo, a més, el subtítol de la fitxa del llibre de Perdidos és Nunca el tiempo es perdido, en el sentit de dir, és molt fàcil recordar-la malament, no? I dir, vaig perdre el temps en Perdidos perquè no em pagava al final. Però al final no és un temps perdut, perquè ens servirà també per aprendre que les properes Perdidos ens les olorem una miqueta abans i les tallem de ser quan toqui.
3 vegades la vaig veure.
Déu-n'hi-do, o sigui que tu encara ets fan.
Ara ja no sé què dir-te. A veure, jo en tinc un bon record,
Home, sí, al final hem guanyat més que hem perdut.
És que ara sembla que no ens agradi.
És fàcil criticar-la.
Sí que va una mica de sabor, una mica agradós al final, amb aquell final, però jo crec que és una sèrie pilar absolut.
Era tan pilar que jo recordo robar la connexió d'internet dels veïns per baixar-me els episodis.
Sí, 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 sí.
Allà va començar el Pere més seriat.
I molts crítics de sèries han construït la seva carrera a partir del boom de Perdidos.
Totalment.
Sí, sí.
El gran atracón, 30 anys de Brando Series. N'hem parlat aquest matí amb dos dels seus autors, el Guillem F. Marí i el Carles Perelló. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
De seguida continuem parlant de sèries amb el Pere Solà, Gimferrer i l'Alejandra Palés. Sèries per aquest pont.